Són les 11. El 20 de novembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què parlarem de saltar bancs. Sí, s'ha estrenat una sèrie de 5 capítols a Netflix sobre l'assalt al Banc Central de Barcelona. Abans de la sèrie, però, l'any passat, la periodista Mar Padilla va publicar un llibre on explica la història d'aquell cop tan extravagant. Va aconseguir parlar fins i tot amb el líder dels atracadors. I nosaltres avui som a punt d'aconseguir parlar amb la Mar Padilla, que no és poca cosa. Aquí al Catalunya Nit, si ens seguiu habitualment, ja ho sabeu, ens agrada passar sovint per l'Àfrica, i avui és un d'aquests dies. Connectarem amb la nostra col·laboradora, amb la Gemma Parellada. Avui parlarem del Senegal, i està havent un gir polític que volem entendre bé. I avui és un d'aquells dies molt assenyalats perquè el nivell periodístic d'aquest estudi ha pujat molt gràcies a una persona que encara no ha intervingut, el tinc aquí a la meva esquerra, és l'oient misteriós. Costa molt no dir qui és ell avui, però ens vam marcar aquesta norma tan estúpida i ara l'hem de mantenir. Fins al final no el podrem presentar. El que sí que puc dir és que normalment els preguntem què has après escoltant avui el Catalunya Nit. Serà una manera de dir-li gràcies per tot el que ens ha ensenyat ell en aquest ofici fins ara. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, una mostra de servei públic concentrada en 5 minuts, quedar al dia de tot el que ha passat o estigui passant ara mateix amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Comencem primer amb una informació d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Martorell, al Baix Llobregat.
Sí, el cos de la víctima s'ha trobat entre el carrer de Sant Andreu de la Barca i el de Gelida, cap a quarts de 7 de la tarda. Segons l'Agència Catalana de Notícies, l'home seria un empresari ferroveller d'uns 70 anys i força conegut a Martorell. Els primers indicis és que hauria estat víctima d'un robatori.
Acord in extremis a Brussel·les avui, populars, socialistes i liberals han tancat l'entesa que desbloqueja la nova Comissió Europea.
L'espanyola Teresa Rivera serà la mà dreta de la presidenta Ursula von der Leyen, malgrat l'oposició del PP espanyol. A canvi, els socialistes europeus han trencat el cordó sanitari i han donat llum verda al candidat italià d'extrema dreta de Giorgia Meloni, també com a vicepresident. Per cert que Rivera, criticada fortament pels populars, ha tornat a defensar avui que el sistema d'avisos meteorològics i hidrològics del seu ministeri va funcionar de forma correcta durant la dana del País Valencià i ha carregat contra el govern valencià per, ha dit, menystenir els avisos.
Doncs precisament el president Carlos Mazón ha completat aquest vespre la remodelació del govern valencià amb la destitució de Salomé Prades, consellera d'Interior i Justícia.
Com ja estava anunciat, la cartera es divideix en dues, la d'Emergències i la d'Interior. Recordem que la cessada, Salomé Prades, es va fer coneguda més enllà del País Valencià per les declaracions en què admetia que no coneixia el sistema d'enviament d'alertes pel mòbil a la ciutadania. Són aquestes paraules.
Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert. Cuando nos dan esas informaciones decidimos activar ese S-Alert.
I en el seu primer viatge a Brussel·les com a president de la Generalitat, Salvador Illa s'ha reunit amb Roberta Metsola, a qui ha demanat que es pugui parlar català al Parlament Europeu.
Davant del ple del Comitè de les Regions, Illa ha dit que Catalunya es tornarà a implicar a les institucions europees.
I deixin-me tenir un record especial per Pasqual Maragall, que em va presidir també aquest comitè entre els anys 1996 i 1998. Després d'uns anys de presència, diguem-ne que passiva o imitada, Catalunya es vol tornar a implicar al màxim i a fons en fer aportacions positives per tirar endavant la construcció europea des del Comitè de les Regions.
Doncs Jordi Pujol, que sembla que aquests últims dies s'està reactivant, demana un front comú dels partits i els agents socials del país per impedir que el català acabi sent residual.
L'expresident de la Generalitat ha advertit una vegada més que la llengua pròpia està en perill. Ho ha dit durant una intervenció a la ciutat de Barcelona que ha seguit el nostre company Martí Ferrero.
Jordi Pujol ha fet servir un símil climatològic per assegurar que Catalunya no travessa un estiu radiant, però tampoc un hivern fosc i que hi ha motius per no perdre l'esperança en el futur. Tot i això, sí que ha llançat una alerta. L'expresident troba que la recuperació de Catalunya i del català sempre han generat inquietud a Espanya i ha demanat unitat per evitar la residualització de la llengua.
Els nostres partits polítics, els nostres sindicats, les nostres universitats, doncs ha de lluitar contra això. Perquè, si no, realment, de 30 i 40 anys de todo esto no se va a acordar nadie. Van a ser ustedes residuales. Re, F punyetes.
Pujol, que s'hi ha referit en la presentació del llibre Paraules de president, que recull discursos de Prat de la Riba, Puig i Cadafalch i Macià, ha demanat de tenir una actitud constructiva amb Espanya.
Ucraïna ha llançat una dotzena de míssils britànics dins de territori rus a la regió de Kursk, segons fonts oficials citades per mitjans britànics, nord-americans i també russos.
Es tractaria dels projectils anomenats Storm Shadow, amb un abast de fins a 250 quilòmetres. Si es confirma la informació, Ucraïna ja estaria fent servir míssils nord-americans i britànics dins de territori rus, cosa que Moscou considera com una escalada en la guerra per part d'Occident. En declaracions aquí, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Guillem Colom, professor de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, especialitzat en estudis estratègics, ha dit que no creu que tot plegat representi un gran canvi global en el conflicte.
Pot canviar una mica a nivell tàctic, però ni a nivell operacional, ni a nivell estratègic això canviarà res, ni molt menys. Putin ha trobat una finestra d'oportunitat, és a dir, des de les eleccions fins al nombrament del Trump, intentarà apretar el màxim possible, sobretot per intentar buscar una posició de força a l'hora de les negociacions.
La Dana de València ha tingut diverses conseqüències i una és que aquests dies estem més sensibles a tots els avisos que ens arriben per part de les autoritats en matèria meteorològica. Doncs bé, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Vencat per demà.
Sí, tinguem tots present que el Servei Meteorològic de Catalunya preveu encara fort vent demà dijous a partir del migdia, sobretot al prelitoral de Tarragona, Barcelona i el sud de Girona, a més d'algunes zones de la Catalunya central. El vent bufarà de component oest i podrà superar el llindar de 72 km per hora. El que no sé és si em tornarà a portar, com avui, mal de cap, Manel.
Això podria ser. Ja avui se n'ha parlat molt d'això. Espero que no, espero que no. Moltíssimes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Sergi Molero, que ens ho repassa gairebé tot, perquè l'actualitat esportiva li deixem al David Ubac. Bona nit.
Bona nit.
A veure, sembla que el retorn del Barça al Camp Nou, que no sé si hauré de dir el nou Camp Nou, sembla que té una data o una data que va agafant força. Què tenim?
Sí, una nova data que va prenent cos. Apuntem-la bé, s'ha anat endarrerint, però ara apunta el 15 o 16 de febrer i seria coincident amb el partit de la 24a jornada de Lliga del Barça davant del Rayo Vallecano. Si més no, això és el que es desprèn d'una banda de la comunicació que el club l'hauran enviat als socis i abonats, tot informar-los que els partits de Lliga davant del València i l'Alavés i també l'últim de la primera fase de la Champions davant de l'Atalanta es jugaran finalment a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc. I de l'altra banda, també ho ha corroborat això la vicepresidenta institucional del Barça, Helena Fort.
Durant el mes de gener, dos partits pràcticament en quatre dies, i això és d'una dificultat logística molt alta. Per tant, hem decidit que aquests primers partits, el de València i el de l'Alavés, doncs els farem a l'Estadi Lluís Companys.
En aquest sentit, també hem de tenir en compte que la UEFA obliga que els partits de la primera fase de la Lliga de Campions es disputin en un sol estadi, i el Barça el que vol és evitar haver de simultaniejar dos recintes dietes diferents, uns per als partits de Lliga, l'altre per als de Champions, fins que es completi aquesta primera fase.
Molt bé, doncs aparquem per uns instants el Barça i el seu estadi i fem entrar el capità del Girona, Cristian Estuani, que ha passat avui pel Tot Costa.
S'ha entrat a aquest estudi mateix, des de la distància, entrevista d'Estuani al Tot Costa, en què ha beneït doncs, una mica aquesta aturada de Lliga pels partits de seleccions perquè el Girona li permetrà recuperar alguns dels molts jugadors que ha tingut lesionats fins ara, i també ha demanat, d'altra banda, gaudir força més del que s'està fent fins ara la participació de l'equip en aquesta Lliga de Campions.
El hecho de que esta temporada podamos disfrutar de algo así, me lo imaginaba como que toda la gente, todo el club iba a disfrutarlo de una manera única. Tienen la sensación como que esto no había pasado antes, entonces, ¿por qué tiene que pasar justo el año que es tan importante para el club, ¿no? Como capitán del equipo, lo que quiero es que la gente disfrute.
Les lesions, segurament tampoc han ajudat gaire l'equip gironí a gaudir d'aquesta Champions fins ara. Pel que fa a l'Espanyol, que serà precisament el proper rival del Girona dissabte a Montilivi, doncs espera ja poder comptar de cara a aquest partit amb Cúmbula i Pol Lozano, i en canvi Grajera i Calero es mantenen com a dubte.
Molt bé, i ara faig aquell test, perquè clar, jo em pensava que això dels esports es concentrava en el cap de setmana. Tenim marcadors avui?
Uns quants.
Sempre.
He d'agafar amb brangida perquè, clar, hi ha equips catalans que van jugar en competició europea, això són bones notícies per a l'esport de casa nostra. D'entrada, un marcador pro que no és un equip català, l'únic, la victòria del Real Madrid femení 2-3 al camp del Twente a la Lliga de Campions. Les blanques amb aquesta victòria es classifiquen pels quarts de final. Demà tindrem un Sant Pol-Ten-Barça amb transmissió aquí a la TDG de Catalunya Ràdio, a l'exclusiu digital d'aquesta emissora. Hi ha hagut a la Copa Femenina de Futbol eliminació de l'AM de Lleida, que ha empatat a una casa davant del Villarreal en la ronda de setzens a partit únic, però ha caigut a la tanda de penals, l'equip lleidatà. En hoquei patins, avui ha començat la Lliga de Campions masculina amb victòria del Barça, un dels tres equips catalans que hi participa, Barça 7, Sant Omer 2. Demà, duel directe entre catalans, els altres dos, que són el Noia i el Reus, s'enfrontaran. A la Lliga Femenina, avui nova jornada, amb un partit destacadíssim, el Fraga 1, Palau 2, tots els equips cridats a lluitar pels títols. A l'Eurocopa Femenina de Bàsquet hi ha hagut derrota de l'Uni Girona a la pista del Campo Basso Italià, 97-90, ha estat a la pròrroga. Primera derrota de l'Uni en 5 partits. A la Lliga de Futbol Sala, en canvi, ha guanyat l'equip català que ha jugat, l'Indústria Santa Coloma, s'ha imposat 3-2 al Gen i acaba un waterpolo, i amb la Lliga Femenina, avui partit entre dos dels equips que juguen Champions aquesta temporada, amb victòria del Sant Andreu per 10-6 contra el Terrassa, amb 5 campiones olímpiques a l'aigua.
Molt bé, doncs hem fet una bona repassada. Moltíssimes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és babor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 23 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària, per joves d'un a 100 anys.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ei, oient de Catalunya Ràdio, sóc la Flavita Banana. Escoltar està molt bé, però ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat una vinyeta a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-la. Fes parlar els meus personatges. I si la teva frase m'agrada, atenció al regal, t'enviaré la vinyeta a casa amb el meu art i el teu enginy combinats. Un petó!
Visita la República de la Banana a la web del Catalunya Nit i emporta't un regal únic. Catalunya Nit.
Doncs a punt d'arribar a un quart de 12 de la nit, ens traslladem a un any que, ostres, va ser mogut. va ser mogut. El 23 de maig del 1981, 3 mesos després de l'intent de cop d'estat de Tejero del mateix any, un grup d'homes armats van entrar a la seu del Banc Central de Barcelona, a la plaça Catalunya, i van retenir durant gairebé 2 dies unes 300 persones. El que inicialment semblava un robatori en un banc es va convertir en una mena d'acte reivindicatiu on els atracadors demanaven la llibertat dels guàrdies civils implicats en l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del coronel Tejero, entre altres. Tot allò va ser molt estrany i no sé si avui ho acabarem d'aclarir, però ho intentarem o com a mínim ho entendrem una mica millor. Els fets tornen a estar d'actualitat, en part perquè Netflix acaba d'estrenar una minissèrie de 5 capítols protagonitzada per Miguel Herrán, María Pedraza o Jovi Keuchkerian, entre d'altres.
Necesito saber la verdad. Necesito saber qué pasó.
Sobra decir que esto es un atraco, ¿verdad?
Yo me he limitado a cumplir un encargo.
Me estás diciendo que te encargaron robar el banco.
Necessito saber la verdad, eh? Ja veurem si ho aconseguim, perquè abans de la sèrie hi ha Assalto al Banco Central en llibre l'any passat de Marc Padilla i la tenim aquí. Marc, benvinguda al Catalunya Nit.
Hola, bona nit.
Bé, d'entrada, què et va treure de tota aquesta història per de cop a volta i tornar-t'hi a endinsar d'aquesta manera?
Bé, bueno, jo sóc d'aquesta ciutat i el Banc Central estava al pur cor de Barcelona, no? Llavors, al llarg dels anys, jo crec que això li passa a molta gent quan mires cap enrere, i també per qüestions de treball, que passo molt pel que era l'edifici del Banc Central, que ara és el Primark, bueno, sempre aixecava el cap i pensava, però aquí... Aquí què va passar? Això que ens van explicar, que hi havia de veritat, que hi havia de mentida, era la història de l'assalt, és una història absolutament sensacional, que d'aquestes que a vegades diuen que un guionista no, o un equip de guionista els costaria de treure. I, bueno, per circumstàncies, un temps que vaig veure que m'hi podia dedicar... vaig trobar un llibre que parlava indirectament del José Juan... Una sèrie de pistes, vaig dir, bueno, pues, m'hi poso.
José Juan Martínez, alias El Rubio, que era el líder, podríem dir el número 1 d'aquesta banda d'atracadors, que el localitzes i acabes parlant amb ell. No sé si va ser molt difícil i com el vas veure, què t'explicava.
Doncs la veritat és que el que pensava que em costaria més em va costar no tant, i moltes coses que pensava que serien més fàcils no ho són.
Això passa molt en el periodisme.
Sí, exacte, això és el que anava a dir, que això, bueno, mai acabes d'aprendre per on sortiran les coses, que és la part de l'encant absolut d'aquesta professió. Sí. Però, de fet, la forma d'aconseguir el José Juan és que... vaig trobar un professor de Sant Sebastià que l'havia conegut i, de fet, li havia escrit una petita biografia. Però una cosa que vaig fer, perquè ja vaig pensar que podia ser una cosa complicada, és que vaig anar a veure aquest professor. Vaig anar fins a Donosti, el vaig escriure per parlar amb ell, per explicar-li què volia fer, etcètera, no? Vaig pensar que a vegades hi ha coses que demanes i que gent que no coneix, etcètera, que
sí.
Està bé explicar-te, anar cara a cara, etcètera, no?
Sí, això és una primera lliçó de periodisme.
Sí, i molt, no podia haver sortit, però ell va dir, bueno, jo prenc nota i jo li explico al José Juan i si ell es veu en cor... pues, jo et passaré el seu número. I són d'aquests moments, bueno, no? que moltes vegades recordem, no? Els que treballem al periodisme. Me recordo, a més, que estava a una biblioteca per aquí a Barcelona buscant un llibre, no sé què, i llavors em va trucar i em va dir, te paso el telèfono y que, si quieres que lo lleves ahora mismo. No? I llavors va ser una cosa bastant peliculera, perquè llavors el José Juan, que en aquell moment vivia a Donosti, vam quedar per veure'ns també en persona. Llavors em va citar a un cafè del Cursal, que és aquell espai meravellós, sí, allà a la platja.
Sí. Ara és festival de cine, això.
Sí, sí, sí. Llavors ens vam veure allà i, bueno, vam estar parlant moltes hores i després, òbviament, ens vam estar seguint... Després li havia a diferents llocs, a Barcelona, a més té fills per aquí, etc. I, bueno, vaig acabar fascinada aquesta història, no? Perquè ell és un personatge... d'aquests que hi ha pocs. És una persona devinguda personatge. Jo crec que, eh?
Clar. Es mostrava obert a explicar la seva veritat?
Bueno, una cosa molt interessant, perquè ell explicava moltes coses. Bueno, és un tio misteriós, també, a la seva manera. No? El que passa que té també el seu sentit de l'humor i tampoc és un tio de moltes paraules. Però des del principi em va cridar l'atenció que li agradava molt parlar del moment polític i, a més, tenia molt coneixement, no?, de la situació a Espanya, però també a Europa, etc. Però quan li demanava coses molt específiques de l'assalt, bueno, m'explicava coses, però no acabava de arrodonir-les, o eren unes coses bastant genèriques, etc. No?
Clar.
I, de fet, jo al principi, com a molta gent, jo sí que pensava que a la sal hi havia una cosa que era possible que estiguessin implicats els serveis secrets, perquè és molt dels serveis aquest tipus de coses, però parlant amb ell i després parlant amb altres persones, de cop i volta jo mateixa vaig anar pensant, hòstia, però això igual no és tan així com s'explica, no?
Perquè una de les teories és que Emilio Manglano, no?, que és el cap, era el cap del que en dèiem CSIC, que ara és el CNI, sí. La intel·ligència de defensa, podem dir, seria qui hauria organitzat això, no?
Clar, aquesta és la versió que explica el José Juan, però és una versió que ell explica bastant temps després de l'assalt, no? L'assalt no acaba... Ara igual faré una mica d'espoiler, però l'assalt no acaba bé pels assaltants. O sigui, és un intent d'atracament o un assalt per buscar uns documents, però finalment hi ha un mort, que és un dels de la banda, un assaltant, i hi ha un ferit, que és un dels rehens. Però quan el va agafar la policia, ell va fer unes declaracions, etc, i el tema del Manglano va sortir anys després.
Clar.
I, bueno, és un tema complex. Entre altres coses, el senyor Manglano, per exemple, el diari, el del 23 de maig del 81... aquell dia era portada al País perquè era nominat com a director del CSIC. O sigui, ell en aquell moment no estava al càrrec mateix, no? Uh-huh. O sigui, era, els pròxims dies ell es tenia que incorporar, no? I, clar, el que és fascinant, jo crec que és el moment polític, i social. Fascinant amb el sentit de que passaven coses interessantíssimes, coses molt preocupants, era un moment molt vulnerable, molt delicat. Feia 6 anys que s'havia mort el dictador Franco. És molt poc, sí, sí. En termes històrics ni us explico. No?
Clar, la democràcia molt, molt tendra.
Molt tendra, molt tendra.
3 mesos abans, aquest intent de cop d'estat, i diguéssim que les dues hipòtesis que hi podria haver de l'atracament, una és que busquessin diners, amb tots els hostatges i tal, intentar buscar diners i marxar, i l'altra és que buscaven uns documents que podien implicar a determinades persones amb el cop d'estat, i que, amb l'intent de cop d'estat, i que aquests documents es guardarien en una de les caixes fortes del Banc Central.
Mm. Això és correcte, i després... el desenvolupament de la investigació, al final jo crec que no es pot descartar una tercera possibilitat. O sigui, la primera seria molt bé, com dius tu, no? Són uns atracadors de banc. A més, ells, a vegades les coses més òbvies són les que costa més de veure, no? És una banda d'atracadors de bancs. Vull dir, ells el que fan, i quan li agrada, a més, el José Juan t'ho explica, ell li agrada, ell de petit va decidir que no treballaria i que robaria bancs, i atenent-se a més a les regles del joc, eh? Si jo voy i robo i tot esto que me llevo, i si me pillen, pues a la cárcel. I així he anat tota la vida, i ha sigut molt conseqüent amb això. A més, no té delictes de sang, vull dir, a la seva manera, ell té un codi moral, sí, sí, no? Sí. Però el que deia és que hi ha la primera opció, que seria un intent d'atacament amb una extraordinària imaginació, per llegir el moment polític i dir, ara la liarem perquè farem veure que això és una qüestió política i volem robar diners. La tercera opció seria la que diu el José Juan, que això és un encàrrec, que també és una qüestió política, llavors, no? Evidentment. És un encàrrec per treure uns documents que implica determinades persones, entre altres del rei, al 23F. I la segona, no sé si és una mescla de les dues, per mi el tema de l'atracament, d'anar a buscar diners, és claríssima. A més, la policia va trobar bosses amb els diners que se'l volien emportar, etc. Però jo crec que a vegades que es fa un moviment que comporta altres, no? molt sabem, i és així, a més, que els delinqüents tenen un contacte, vull dir, bastant proper amb la policia. Hi havia la policia, en aquell moment hi havia gent que estava per la democràcia, però hi havia molta gent que no. I el José Juan, jo crec que en alguns moments, ell és, bueno, és un atracador, és un delinqüent, llavors té relacions amb la policia que li diuen, bueno, et perdonem això si m'expliques l'altre, etc. També si podia actuar com confident, etc. Jo crec que en algun moment, a l'hora d'ell explicar o buscar contactes per fer aquest assalt i buscar els diners, algú, un grupúscul, etc., jo crec que li va interessar molt aquesta part de show de l'assalt, no? Que és, també és una vegada més, el que és molt obvi, a vegades no,
sí, sí, sí,
no es té en compte, però a l'assalt, sobretot, si tu vas a buscar una cartera amb documents, jo crec que l'últim que fas és tancar la gent, demanar a la policia que vingui, perquè ells deixen una nota que demanen, sí, sí, la lliberació de Tejero, evidentment arriba tota la tele, la ràdio, per suposat que arriben les primeríssimes de totes... és una cosa que intentes fer de la forma més sigilosa possible.
Clar.
Perquè no t'entrapin, no?
És que sembla un pla molt boig, no?, el que van,
sí,
plantejar. Vull dir, sembla impossible, vist ara, clar, això és més fàcil en perspectiva, però semblava impossible que els hi pogués sortir bé de cap de les maneres.
Sí. Jo crec que hi ha dues coses que a vegades, a l'hora d'analitzar les causes o els perquès de la gent es complica a fer coses realment complexes, és que no es té en compte a vegades la il·lusió, sigui el que sigui, encara que siguis un delinqüent, però tenir la il·lusió de pensar que... Sí.
Això motiva,
no?
Això motiva.
Clar, això esto me pone, yo quiero robar, i això seria una cosa, la il·lusió, i després la... No seria la valentia, seria la... Aquesta cosa que molta gent que vaig parlar m'explicava que passava en aquella època, que era... aquesta forma de fer les coses una mica així al burro, a l'bèstia, a vegades sense dos dits de front.
Una dada que hi ha al llibre i que m'ha sorprès moltíssim, el que passa és que no sé, com que no sé les dades d'avui, no sé posar-hi escala, no? El 1981 dius que hi va haver 2.433 atracaments.
Sí, hi havia un equip de la policia que era la brigada d'antiatracos, perquè els hi dedicaven això, i a Barcelona un dia van comptabilitzar 25 atracaments a bancs.
Imagina't.
Únicament els bancs. O sigui, després hi havia les farmàcies, pel carrer... Era un moment molt complicat políticament, però també socialment. No? Hi havia un moment de crisi econòmica bastant bèstia, i després, clar, feia 6 anys de la mort del dictador, però el moment d'eufòria de la transició ja havia baixat, també, no? Perquè moltes vegades el que passa, no?, amb les il·lusions, que després arriba la realitat i et matxaca bastant, no? I llavors el moment era un moment de molts atracaments, de delinqüència, etc. Hi havia aquest moment també de l'explosió del cine kinky, etc. No? La realitat era complicada, era violenta a vegades, i violentíssima amb qüestió, per suposat, d'atemptats terroristes, a la ETA, també d'extrema dreta, etc.
Fins a quin punt la sèrie que es pot veure ara a Netflix està inspirada en el teu llibre?
La sèrie, de fet, la sèrie van demanar d'utilitzar el llibre a l'hora, sobretot, de documentar-se de la situació social i política del moment, i també, evidentment, per una mica com l'ordenació de com va ser a l'assalt. No? Mm-hmm. Dit això, la sèrie és una sèrie de ficció, i llavors, diguéssim, hi ha uns personatges que no són reals, òbviament, i el que fan és que ells expliquen la versió del José Juan. Que això és curiós, perquè molta gent la considera la més interessant, però per mi la possibilitat que únicament volguessin fer un atracament, però inventant aquesta pel·lícula, no?
Sí.
Bueno, posarem la nota del Tejero, perquè, entre altres coses, si ells... hi ha un atracament a un banc, arriba la policia, que és la brigada antiatracos, però en el moment que veuen el paper davant del Tejero, la policia antiatracos se'n va i arriba tot el tema polític. I llavors arriba la gent de Madrid, arriba... No, el contacte directe, per suposat, amb el president Calvo Sotelo, els ministres... I hi ha una lectura molt... que a mi em va semblar molt interessant, i aquesta me la va explicar el grandíssim el Martí Gómez, que ja estava molt malaltet, però ell havia, en aquell moment ell havia estat com a periodista allà i, i vaig poder arribar a parlar amb ell. A més, va ser supergenerós perquè vaig poder anar a casa seva, va donar tot el temps del món, etc. I ell venia a dir que amb la qüestió de l'Assalto al Banco Central, a Barcelona, a la policia o la gent que manava, etc., van veure bastant clar que era una cosa com molt... no s'acabaven de creure la història de la Guàrdia Civil i tot això, però quan més elevats eren els estaments polítics, més peliculeros eren i més conspiranoics, també perquè, clar, hi havia una veritable... un moment de psicosis i golpista espectacular, amb raó, clar. Perquè 3 mesos abans just havia hagut un cop, que aquest és el cop, diguéssim, que es va conèixer, però la gent que en sap, jo vaig parlar amb els estudiants també, era un moment que hi havia molts moviments de possibles cops militars al voltant. No?
Clar, una de les coses que passa amb el teu llibre i també amb la sèrie és que és un retrat també social, sí, de l'època, del moment, i molt interessant com es feia periodisme en aquella època. Sí. Perquè ara, clar, una cosa així, al mig de Plaça Catalunya, imagineu-vos la d'imatges, històries falses...
Los bulos... Sí.
En canvi, aquí, fins i tot, els atracadors comptaven amb la premsa per demanar les condicions...
És curiós perquè, clar, és una cosa absolutament diferent, però a la vegada hi ha algunes constants, no? Perquè, per exemple, la gent de seguida hi va anar. Sí, la gent, molta gent que estava a Barcelona, el meu cosí, molta gent va dir...
Sí, van anar a treure el camp, no? Sí.
Clar, a veure què passa, i no... Vull dir, clar, no tenien mòbils ni feien fotos, però aquesta cosa d'anar a veure el que està passant va ser bastant massiu, no? Això per una banda, i després l'ús intel·ligent o no dels mitjans també es va fer, no? Clar. I també la sensació de que hi havia una realitat, però una conspiració al voltant, també de seguida, no?
Clar. I després que la ràdio t'ho podia explicar al moment, la premsa escrita seria l'endemà.
Sí, clar. De fet, la ràdio... Bueno, hi havia moltes ràdios al voltant, va donar les circumstàncies, que molts dels estudis de ràdio estaven al voltant de la Plaça Catalunya i les Rambles en aquell moment. Llavors, menys de 2 hores després de l'Assalto ja hi havia les unitats mòbils davant del banc mateix. I, de fet... També això és molt, molt pel·liculero, però és que és espectacular. Clar, el govern i el gabinet de crisi es va donar compte que a la banda dintre del banc escoltava la ràdio i era la forma de saber, han llegado los geos, no? Ara se suben al tejado. Clar, ells també recollien informació per aquí.
Clar.
I van tenir moments, algun moment van dir, bueno, ara que no van voler tallar les ràdios també, no? A l'hora de donar determinades informacions, li van demanar a Pujol, en aquell moment era president des de no feia tant, d'intentar en algun moment que no s'expliquessin, depèn de quines coses.
Doncs Assalto al Banco Central, de Marc Padilla, per conèixer com va anar aquest intent d'atracament tan esbojarrat, però també per entendre moltes més coses, com era la societat d'aquella època, o això, com treballaven els periodistes. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
4, 7, 19, 26 i 27. Els sols, 4 i 5.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda de Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Catalunya Nit.
sap.
Passen 4 minuts de 11:45 de la nit i ara és el moment de marxar cap a l'Àfrica. Connectem amb Abidjan, a la Costa d'Ivori, on hi tenim la Gemma Parellada. Gemma, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
A veure, el cap de setmana passat hi va haver eleccions legislatives al Senegal i m'hi vull entretenir una mica perquè és un país que fa 8 mesos ja va fer un gir de 180 graus en l'elecció del president Bassirou Diomaye Faye, acabat de sortir de la presó i directe cap a la presidenta, a la presidència, juntament amb el que ara és el seu primer ministre o el seu primer col·laborador, Ousmane Sonko. El Partit de Patriotes Africans del Senegal pel Treball, l'Ètica i la Fraternitat, així com es diu, sembla que hauria guanyat també la majoria dels escons de l'Assemblea Nacional, i això voldria dir, per tant, la recomposició gairebé total del país en molt poc temps, i volem entendre què és el que ha passat. Gemma, amb aquestes eleccions, per tant, completades, podem dir que ara sí que agafa les regnes del país unes noves personalitats. Què és el que prometen? Qui són?
Doncs aquests nous messies polítics són aquest binomi, el duet Ousmane Sonko i Diomaye Faye, que són dos exinspectors d'Hisenda, molt joves, que representen un canvi de generació i també un canvi de manera de fer política, o aquesta és l'esperança, vaja. En tot cas, volen trencar amb un sistema extremadament elitista i clientelista que segueix massa dependent de l'exterior i, a més, llançar una croada contra la corrupció incrustada. Volen tocar os, vaja, canviar estructura, i no respecte al règim anterior només, sinó respecte a les bases instal·lades des de la independència, des dels anys 60. Són molt crítics, molt ambiciosos, també ho reconeixen, i la ciutadania hi creu. Escoltem a Bassirou Diomaye Faye, que és el president de Senegal.
L'economia orientada a l'exterior ha estat neutralitzada per un model d'explotació de matèries primeres sense valorització ni transformació local significativa, que deixa el nostre sector privat nacional massa feble, amb una indústria en miniatura i els nostres joves talents en busca desesperada d'oportunitats.
Clar, aquí posa l'èmfasi en una cosa que des de lluny, com a mínim, veiem o presentim molt a l'Àfrica, no? És com algú arriba, explota, s'emporten les riqueses i llocs on tenen matèries primeres, per exemple, que valen molts diners, i gent patint moltíssim. Pel que dedueixo, ells prometen canviar amb això, i això suposo que passa també per canviar moltíssim les relacions amb Europa i amb Occident en general.
Exacte. Al cor del seu projecte polític hi ha un concepte essencial, que és la sobirania. I és des d'aquest prisma que volen construir aquest nou Senegal, tant cap endins com cap enfora. Diomaye Faye parla molt d'una economia, el que ell li diu, endògena. De fet, van presentar fa un parell de setmanes el que li diuen el Pla Senegal 2050, amb el que dibuixen les línies d'aquesta nova distribució. I allà plantegen, per exemple, un disseny de país basat en pols econòmics per regió, és a dir, que cada zona agafi el lideratge en una activitat, una regió agricultura, ramaderia, indústria, transformació, i que cada pilar estigui ben connectat. Però, bàsicament, la idea és reestructurar l'economia per generar feina, l'atur és un dels grans reptes, i que això, important, creï benefici per la població. I de cara enfora, què vol dir? Doncs renegociar contractes. Contractes, acords i relacions que no són o no han sigut profitosos pels senegalesos al llarg de la història. Així de senzill i així de lògic. Contractes miners, petrolífers, recordem que Senegal acaba de començar a produir petroli, i un dels grans exemples de temes a revisar és la pesca, que va ser una de les seves grans denúncies de campanya. De fet, Europa ha estat sobreexplotant el fons marí senegalès des de fa dècades, amb unes conseqüències terribles per als pescadors i per a l'economia de senegalesos, i Faye i Sonko volen directament canviar les regles del joc.
Per tant, això voldrà dir també canviar la relació
en països europeus i que els països europeus cedeixin una mica. Aquí, realment, quan parlem d'aquests llocs, acostuma a ser molt puntualment per conflictes o bé, sobretot, últimament, per el fenomen migratori, que sabem d'on venen la gent i del Senegal és un d'aquests països d'origen de moltes persones que intenten venir cap a Europa. No sé si aquesta qüestió del fenomen migratori també pot canviar amb les noves autoritats.
Clar, és que hi ha una forta miopia en general amb els temes migratoris i el fet que el Senegal i els altres països de la regió siguin estables i pròspers té beneficis per tothom i també, òbviament, per frenar la migració. Mireu, per exemple, reprenent el tema de la pesca, Senegal té 500 quilòmetres de costa i el país està lligat des de sempre a la pesca, tant econòmicament com socialment. Hi ha més de 600.000 persones que en depenen directament i, bueno, indirectament es multipliquen, clar. Doncs en els últims 20 anys, les captures de peix per part dels pescadors locals han disminuït un 60%. Clar, imagineu, pèrdua de feina, d'ingressos, i no només això, sinó que el peix és la proteïna base dels senegalesos. Els que heu anat de vacances a Senegal, de fet, coneixereu segurament el xep budien, que és el plat clàssic tradicional aquest de arròs, verdures, peix, però vaja, no només el xep, sinó que es consumeix molt de peix i és fonamental a nivell nutricional per a la població. Doncs el preu del peix s'ha disparat conseqüència de la davallada de pesca. I tot això té l'origen, en part, a uns acords pesquers que han sigut molt perjudicials pel país. Espanya ha tingut molts països, molts vaixells, per cert, i d'allà es treuen 10 tones de peix per arrossegament, a més, destrossant el fons marí, i a canvi es paga al govern una suma irrisòria de 3 milions d'euros, no? que els pescadors, a més, ni en sumen. Clar, jo quan he estat a la costa senegalesa treballant temes migratoris, aquesta és la gran preocupació dels pescadors. Ells t'ho expliquen, com ja no poden viure d'això, i ells són aquests mateixos els que després s'embarquen cap a Canàries o condueixen a la gent o ho volen fer, no? Llavors estem parlant d'aquest mateix Atlàntic i la mateixa costa de la que surten les pasteres.
Clar, i tu no sé si detectes per part de les autoritats europees aquest canvi de xip que caldria a partir d'ara. És a dir, no sé si el resultat d'aquestes eleccions estan fent obrir els ulls una mica a les autoritats europees o no.
Bueno, ara justament la setmana passada s'ha trencat justament aquest acord pesquer, però de fet, per molt que pugui semblar radical, el que ha fet per ara, el plantejament que ha fet, que això d'exigir una relació de negocis més justa, però ho fa des d'un discurs molt serè, amb gens de confrontació i al contrari insistint que ell vol seguir treballant amb la resta del món, simplement reformulant les condicions que els hi són adverses, no? I de fet això és molt interessant perquè amb aquesta sobirania com a bandera, però sense cridar la ruptura, Senegal s'està situant ara mateix en un punt mig a nivell geoestratègic entre tots aquests països del Sahel, dels que en parlàvem l'altre dia, que porten aquest mateix discurs, però que han trencat bruscament les relacions amb Europa i amb França, sobretot, no? I marca aquesta diferència entre tots aquests països del Sahel i la resta d'Àfrica Occidental, que segueix amb aquesta dinàmica, amb el joc de sempre, d'aquesta dependència més postcolonial, com és el cas d'aquí de Costa d'Ivori. Llavors, davant d'aquesta divisió tan profunda, en la que tothom s'està recol·locant, doncs Senegal es pot arribar a col·locar com una espècie de pont, a ser un element cohesionador, i es pot convertir en un element clau en termes de política internacional, tant a nivell regional com per a Europa i per la resta del món.
Doncs a veure si tenim aquí un bon exemple, perquè de vegades hi ha hagut canvis que semblaven molt prometedors i han acabat ben bé d'una altra manera. Esperem que aquesta vegada no sigui així. Jo no hi he estat mai al Senegal, però amb aquest xep que has dit amb arròs, aquí m'hi apuntaria ràpid. Gemma Parellada, moltíssimes gràcies per portar-nos a aquest país que coneixes tan bé.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit. El dimecres 20 de novembre li queden 16 minutets, s'acaba, i avui estem segurs, o sigui, acabo amb molta tranquil·litat, perquè ho fem molt, molt ben acompanyats amb tot un referent del periodisme, el coneixeu molt bé. és, entre altres coses, també col·laborador d'aquí de Catalunya Ràdio. Qui pot ser, qui pot ser? Ramon Besa, bona nit. He d'aquí cap d'esports del diari El País.
Bona nit, Manel.
És un plaer tenir-te aquí, però d'entrada la primera pregunta és obligada. No sé si has après alguna cosa escoltant avui el programa.
He après moltes coses. Primera, escoltar. Escoltar durant una hora i tres quarts amb un micròfon obert i sense obrir la boca, jo que sóc un bocamoll. Per necessitats del guió, però sense que tingués mai aquella temptació d'intervenir, perquè m'ha semblat extraordinària la intervenció dels diferents periodistes dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, els que feu aquest programa, sobretot per la seriositat, per el rigor, per la dicció. He recuperat allò d'aquells temps que em semblava que era molt clàssic i fins a cert punt obsolet, de portar amb un paper escrit un guió, de consultar els telèfons mòbils no necessàriament, i m'ha reconfortat molt, perquè crec que ha estat per mi una volta pel món, per diferents indrets, informativament molt càlida i al mateix temps també preocupant per les moltes coses que passen, no? Sobretot que una de les coses que he après també escoltant les notícies és aquest dubte de per què els polítics són tan arriben a acords normalment quan es parla de càrrecs i en canvi sempre hi ha desacords o es tiren els plats pel cap quan es parlen de responsabilitats, no? És una constant, sí, gairebé a tot arreu. I després, doncs, amb la Mar Padilla, com s'ho va fer ella per arribar fins al cap de l'atracament al Banc Central, que és una cosa que d'alguna manera jo també vaig viure, encara que de forma molt tangencial. O sigui que podria parlar moltes coses que he après. Només he fet que apuntar, o sigui que...
Que bé, doncs me n'alegro molt, perquè ja ho deia abans, nosaltres hem après moltes coses amb tu. De fet, mira, ahir entrevistàvem a aquesta hora Toni Nadal en un moment en què Rafa Nadal estava acomiadant-se per sempre del tennis professional. I avui, mirant El País, secció d'esports, he vist que hi havia un vídeo que m'ha semblat molt, molt bo, que era explicar Nadal a partir de les persones que el van patir, és a dir, els que sempre perdien amb Nadal. I això pensava, ostres, avui que ve el Ramon Besa, ja és una primera cosa a comentar. He obert un diari i el que m'ha cridat l'atenció és un vídeo. Com està canviant tot això, eh? Nosaltres, la ràdio pensant què publicarà la web, els diaris posant vídeos, les teles escrivint articles...
El multimèdia. Això que jo no diré que no hi cregui massa. Jo sí que hi crec, amb la participació de diferents agents, de diferents periodistes, de diferents tendències, però cadascú amb el seu. El que no crec és que un faci de tot.
Clar.
És a dir, hi ha periodistes que es mengen el micròfon però els hi costa afrontar una crònica per escrit, o hi ha gent que la càmera els cega i que no tothom serveix per tothom. Que tots els mitjans tinguin, evidentment, la necessitat perquè ha canviat en el món del periodisme el consum, ha canviat el model de negoci i ha acabat el model de producció. Per tant, t'has de basar en això i fer-ho que normalment la gent cliqui i entri. Aleshores, un vídeo o una exposició d'aquest sentit... De la gent que preveu els temaris que es poden fer, que fins a cert punt es poden preparar. Una altra cosa és que tu, quan t'has de fer un vídeo, hi han d'haver, jo què sé, els drets d'autor i tot el que passa, quan tu pots preparar, diguem que com que aquest acomiad del Rafa Nadal ha estat tan a càmera lenta, encara que, com tot l'esport, aquests punts d'emoció que és... Ostres, tot molt ben preparat, però se n'ha anat sense saber que era l'últim partit, perquè cap i fi van haver de passar dos mesos abans de saber que era l'últim, no? Exacte. Que dius això tan inversament. Però això sí que es pot preparar un vídeo, doncs, amb temps i fent ben fet. Que és que el periodisme, en el fons, el que vol, espai i temps.
Sí, i pensar les coses, perquè aquest vídeo estava pensat. Perquè
sí,
és veritat que ara fem moltes coses corrent i es nota quan no tenen nivell. Aquest estava pensat. Tu ets una persona que... Ets bon periodista i escrius molt bé. Sí, sí. Bueno, això ja... Gràcies. Això és una afirmació, ja no és una pregunta. I clar, això vol dir que podries escriure de qualsevol cosa, pràcticament, o de les que controles, fer-ho molt bé. Ho dic perquè t'identifiquem molt amb els esports, però, per exemple, recomano a tothom que busqui El País, si pot, ara mateix... No, ara mateix no. Quan acabem el programa o demà, és igual, un article que es titulava... El Galimatías del Lluçanès. I començava així. Los Santos han dado la espalda a una comarca de brujas y bandoleros como Lluçanès, Santa María de Merlès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Agustí, i seguia amb una meravella darrere l'altra. Però pots fer articles sobre un restaurant i que també estigui molt bé. I en aquest sentit m'agrada molt que tinguis el Premi Vázquez Montalbán.
Bueno, t'ho agraeixo molt. El que passa, a mi m'agraden temes, com principal del Lluçanès, perquè en el fons planteja la divisió territorial del país. No és només un problema d'una comarca, sinó que ha estat una comarca que s'ha creat fa poc, però que planteja una sèrie de conflictes o de situacions a l'hora de constituir un consell comarcal, i que quan tu vas repassant exactament quins són els problemes és perquè la divisió territorial d'aquest país és molt discutible, que no sé si s'ha de reformular o s'ha de repensar. Aleshores, coses que d'alguna manera també fan que tu surtis de lo que se'n diu la zona confort i t'haguis de preparar, i has de preguntar, i haguis d'implicar, fan que, doncs, de tant en tant, sempre que puc, doncs, que el diari, amb això és molt generós, doncs, faig una crònica, que és el gènere que a mi m'agrada, doncs, sobre això, sobre costums, sobre divisió territorial, sobre gastronomia, sobre la vida, en el fons.
El diari és molt generós i a qui li correspongui, molt intel·ligent, perquè a mi em diuen, el Besa proposa, i li dic, sí, no voldria saber ni què proposes, però t'identifiquem sobretot amb el món de l'esport, en concret amb el futbol i en concret amb el Barça, que també fans grans cròniques. És més fàcil fer-les quan el Barça va més o menys bé, com ara?
Home, és més agraït. El que passa que la derrota té més... més retranca, diguem, no? Pots donar-hi més voltes, però evident, tu tampoc pots amagar, per més que busquis una subjectivitat objectivable, com es diu, i que no puguis faltar els freds, si tu tens una certa proximitat amb el Barça, jo no negaré que quan guanya tu d'alguna manera visualitzes el partit d'una altra manera, no? I en canvi, quan es perd, comences a buscar responsables, culpables, comences a fer subjuntives, i de vegades el tret se'n va cap un article d'opinió en lloc que cap una crònica. En canvi, de vegades, en la victòria, el que té és que tu et recrees amb una jugada de gol, per exemple, i pot ser una crònica descriptiva, per exemple, com vam veure l'altre dia els gols de l'equip femení, vam veure tant el gol de la Champions com el gol de Clàudia Pina recordant a Cruyff. O sigui, et dona molt joc, sobretot perquè és benigna, i la gent, tu saps que quan el Barça guanya va més amb els diaris, més que no pas quan el Barça perd. Segurament quan es perd es busquen més això, articles d'opinió, es busquen més... I les cròniques tenim el risc de convertir-nos a no ser un gènere interpretatiu, sinó opinatiu, cosa que també, per referir-me al programa, diria que em sembla... pensava que era impossible poder fer un programa de dues hores sense una tertúlia, cosa que també celebro.
Sí, aquí nosaltres, és a dir, som persones, ens agrada analitzar, però creiem que el gènere d'opinió ha d'estar molt ben marcat, molt ben separat, i intentem no entrar-hi sempre que podem, i és una cosa que crec que s'ha perdut. És a dir, aquesta frontera entre el que era opinió, coneixement, anàlisi, fets, dades, s'ha trencat de tal manera que a mi a vegades ens sorprèn que tenim abans l'opinió que les dades. I jo demano, el primer explica'm el què, sisplau, i potser ja entrarem en l'opinió de cadascú, però primer explica'm el què.
Bueno, tu perquè tens l'habilitat, el talent per haver fet informació sobre el terreny, com ha estat en el cas de la guerra, tu l'has viscut, però després has fet els gèneres que són interpretatius, que és el següent pas, no?, que són les entrevistes, les cròniques, i acabes fent opinió, que això no és una cosa que s'hagi inventat a les facultats, sinó que el propi ofici t'ho diu, que tu abans d'opinar has de tenir tota una sèrie de coneixements per fer-ho, no? I aleshores això es nota segurament que tu pots estar d'acord o no pots estar d'acord amb el plantejament que fa un periodista, però sí que si té un procés o una cadència com la que correspon a l'ortodoxia o a la praxis periodística, doncs és molt més fàcil de reconèixer i de poder-hi discutir-hi.
I la cosa que també hauria de ser sagrada és que cadascú opini, si pot ser, quan els anem a buscar, d'allò que domina.
Bueno, just, perquè ja saps que ara els dilluns toca un, els dimarts toca els altres, els dimecres, llavors tu dius, bueno, de tot no sé parlar. D'alguna vegada, quan sento algú que diu d'aquest tema no puc parlar perquè no en tinc ni idea, penso, home, és valent, no?, perquè no té per què començar a buscar-se la vida i fotre's en un jardí que no saps com en sortirà, perquè l'obligació de tenir d'obrir la boca per una cosa que no entens, doncs fa que llavors tot allò ressenteixi.
Clar. Tu ara que parlaves això de les generacions joves, ets professor també d'universitat.
Ja, bueno, ara ja faig classes només. Fins ara havia estat més actiu, diguem, que ara faig 3 classes al màsters i a la Universitat de Vic 3 classes de crònica. Vull dir que és molt més reduït, però...
I doctor honoris causa, Vic? Bueno, això sí.
Sí, això sí.
Ben concedit, també. Què aprens tu dels joves? I d'ells, ells de tu, ja m'ho imagino. Mm. Què t'agrada a tu transmetre'ls a ells i què agafes tu d'ells?
Jo m'agrada transmetre'ls que això és un ofici que també ha desenvolupat amb grau, però que moltes vegades el grau m'ha crescut molt i l'ofici s'ha encongit i hem de recuperar l'ofici. I l'ofici vol dir vocació, gairebé una qüestió sacerdotal, i els hi dic. Si no hi ha vocació, si no hi ha dedicació, si no hi ha la necessitat de conèixer la gent, d'anar als llocs, doncs això anirà malament. I ells acaben fent cas, eh? Jo crec que moltes vegades el problema dels joves, quan parlem de si és un problema o no és un problema, és més de docència que no pas d'ells. Un cop se'ls hi fa veure, reaccionen. I després d'ells aprenc moltes coses, perquè per lo que per mi un dia és notícia, per ells no ho és. Si tu acostumat a jerarquitzar les notícies perquè obres amb això, perquè fas això, perquè això fas l'altre, et fan veure que no necessàriament el que tu veus per ells és el més important. Entre altres coses també perquè, per sort, ells per treballar ja no és el més important per ells, com era per una determinada generació. El treball no és necessari, tot té un ordre i una jerarquia diferent. Per tant, emprenc també això, a relativitzar les coses i de dir, home, això que consideraves que era tan clar que havia de ser una apertura i que havíem de dedicar més estona que una altra, doncs per ells no té tanta importància. Ara, també vaig arribar a la conclusió, quan vaig deixar de fer classes regular, que és que el que jo m'interessava, del que jo sabia amb ells no els hi feia massa cas, i el que ells volien jo no m'ho sabia. Ara estava en un desencontre que em requeria, per part meva també, una inversió en temps d'aprendre la nova tecnologia, els seus mètodes i la història. Si tu no aprens la seva lògica, doncs difícilment la pots combatre o la pots complementar o la pots desenvolupar.
Clar. Ramon Besa, no et jubilis mai.
Ui, sí, no pateixis. No, mira, jo crec que un no s'acaba de jubilar mai, però sí que regula el treball i sobretot una cosa, que és la de no tenir tantes responsabilitats. En el fons, el que t'acaba cremant, i també és lògic en el pas del temps, deixar pas als joves i renovar idees, renovar personal, perquè si no, eternitzar-se és dolent. Fins doncs, que dures, clar.
Doncs, de moment, seguim i et seguirem llegint i escoltant, perquè és un plaer fer totes dues coses. Moltíssimes gràcies per haver aguantat aquí les dues hores estoicament.
Al contrari, moltes gràcies a tu, Manel, per convidar-me. Ja et dic que he aprofitat molt el temps i he après molt. Jo sempre, no és perquè et vagi per costum amb la llibreta, que hi vaig sempre, però vull dir, feia temps que no omplia tantes pàgines, com diria la meva mare.
Doncs això és un honor. Per cert, que la teva mare l'havíem entrevistat aquí abans que tu. En una crònica que vam fer.
En una crònica per a Fita sobre el banc...
El banc mòbil,
la Perafita. Sí. Molt bé, sí, la caixa mòbil.
Si està desperta, salutacions des d'aquí.
Li diré, sí.
I ara, tant a ella com a tu, i a tots els oients que ens esteu escoltant, un moment transcendental per mi. M'agrada molt començar bé el programa, intentar mantenir-lo amunt amunt i acabar-lo també alt. I això ho fem amb l'última cançó que escoltarem aquest dimecres. Aquesta setmana ens acompanya a la sortida Andrea Laszlo de Simone. Aquesta cançó es diu Immensità. I és una cançó que trobo molt adequada per escoltar en la immensitat de la nit. El missatge del cantautor és que hi ha moltes coses que són immensitat, que una mica, quan ens posem a dormir, es desfaran, tornaran a zero, però demà tornaran a créixer de mica en mica i tornaran a conformar aquesta immensitat. Espero que demà siguis immensament feliç, com aquesta persona.
Bona nit, sóc la Maria Callís, poeta, i avui és un gran dia perquè hem acabat de preparar els detalls de l'espectacle Com les fulles, una conferència performada de l'artista Alexandra Laudo i un recital musicat de la música Joana Gomila i de jo mateixa, que van seguits i parteixen tots dos actes del llibre de versos Memorial de la poeta anglesa Alice Oswald. L'espectacle, produït pel Festival Clàssics, s'estrenarà aquest dissabte 23 de novembre a la Capella de Barcelona, i per nosaltres és molt especial perquè neix d'una residència que hem fet totes tres artistes amb la mateixa poeta anglesa Alice Oswald al Museu d'Empúries, al costat de les runes i davant del mar. Hem treballat amb ella els versos d'aquest llibre tan imponent que tracta de la mort dels soldats rasos en la Guerra de Troia i de les formes en què la natura s'assembla, s'acosta a aquesta mortaldat i alhora l'envelleix i se l'endú molt lluny. N'estem molt contentes i us hi esperem.